Volia agrair l'oportunitat que m'ha brindat la xarxa d'Arnubó, també amb la Mireia Freixa com la moderadora d'aquestes jornades, en Lluís Boix i l'Aima Pasqual del Passatge Urbà, i també doncs, a tots els assistents per la vostra atenció. Jo presentaré la comunicació sobre els motius vegetals i florals en un aspecte molt concret, que són les farmàcies modernistes de Barcelona. Abans de començar, volia dir que des que estava estudiant la carrera d'Història de l'Art, la meva intenció va ser fer una tesi sobre ornamentació vegetal. Aviat em vaig adonar compte que el problema era massa gran perquè no s'ha estudiat i llavors doncs, intentar agafar un aspecte molt ampli doncs, no podia abarcar-lo i llavors el que vaig fer és centrar-me en aquesta ornamentació vegetal que hi ha a les farmàcies de Barcelona, que és el treball que vaig fer de recerca per obtenir el diploma d'estudis avançats, que és la primera etapa del doctorat d'Història de l'Art. I avui actualment doncs, estic treballant en la meva tesi doctoral, també sobre el mateix tema, l'ornamentació vegetal, però aplicada a el que són els espais d'oci a la Barcelona de 1900 dins d'un projecte de recerca dins del Gragmon que ho porta la Teresa Montserrat Sala, que és alhora la meva directora de tesi, que també em va tutoritzar el meu DEA. El tema de les farmàcies modernistes de Barcelona. Estem davant d'una gran qualitat artística. Aquests establiments estan fets per artistes de renom, tant pel que fa al projectista decorador, que en molts casos eren arquitectes, com també tots els artesans, aquests artesans col·laboradors que feien totes les arts aplicades. Estem davant d'uns establiments que tenen decoració interior, exterior i diferents arts aplicades, com pot ser el vidre, la fusta, la ceràmica, el paviment, etc. Ens trobem exemples entre aquests artistes de renom, doncs amb Josep Puig i Cadafal, amb Domènec i Montaner, amb Sagnier, o també doncs, artesans com amb Lluís Bru o en Rigal, entre d'altres. Hem d'estar també en compte que dins d'aquest moment el modernisme a Barcelona el que volia fer és una projecció, no tan sols la ciutat, sinó en aquesta projecció europea d'una ciutat artística que tenen unes decoracions no tan sols a les cases pròpiament dels edificis, sinó també als establiments. I per això doncs, es van crear uns premis que el propi Ajuntament de Barcelona concedia als establiments millor decorats de l'any. Aquest concurs d'edificis artístics i establiments, en concret els establiments van estar des del 1902 fins al 1930, doncs algunes farmàcies van ser mereixedores d'aquests premis. Us presento la farmàcia del doctor Comabella, que es va realitzar el 1904. A partir de la recerca que vaig poder fer, vaig poder datar-la, aquesta farmàcia, perquè es considerava que era noucentista. El noucentisme és aquell període que ve després del modernisme i doncs em trobem a l'esquerra aquesta fotografia de quan va rebre el premi i al costat una fotografia actual. Podem comprovar doncs, que la decoració es conserva pràcticament íntegra, com també passarà en molts casos que després us explicaré en farmàcies. Qui va obtenir el primer premi va ser l'any 1907 la farmàcia del doctor Domènec. Aquesta farmàcia doncs, ja no es conserva i tenim reproduït el diploma que va obtenir, que té un farmacèutic que s'ha dedicat al tema del patrimoni farmacèutic i podem veure una fotografia de l'època on es representa el farmacèutic i té al darrere aquest diploma i a més, doncs, justament, no sé si m'ho permet ara, és aquesta part d'aquí. És interessant veure com doncs, els propis farmacèutics i aquests establiments es feien ressò d'aquest premi i era un reclam. En concret, el doctor Domènec va fer tota una sèrie de publicitat, seria una bona estratègia de màrqueting que considerem actualment, a partir d'aquest premi. És a dir, tenim un premi i alhora el volem fer reconèixer i la nostra decoració doncs, és un reclam per tots els consumidors. Abans de presentar-vos pròpiament el meu treball de recerca, com qualsevol projecte de recerca, doncs requereix d'un estat de la qüestió. És a dir, tots aquells temes, tots aquests estudis precedents, a partir de quina base doncs, nosaltres comencem a treballar-lo. Em vaig adonar doncs, que sí que s'havien fet publicacions sobre farmàcies modernistes, però tractats des de la vessant d'història de la farmàcia. És a dir, eren aspectes pròpiament de la història d'aquests farmacèutics, però no pròpiament la decoració modernista. A més, es tractaven les farmàcies que s'han arribat a conservar i no aquelles que realment van tenir tot el complex. Des de la història de l'art no s'havia tractat aquest tema en profunditat ni molt menys i sí que s'havia donat des de la vessant de història de les botigues. Pel que fa a l'ornamentació vegetal i floral d'aquestes farmàcies, em vaig trobar que les referències bibliogràfiques eren bàsicament inexistents, o sigui, partia de zero, bàsicament. A més, estem davant del tema del món vegetal, el modernisme. Sempre s'associa, de fet, en aquestes jornades ja queda prou clar que l'ornamentació vegetal doncs, és un dels repertoris més àmpliament utilitzats en aquests moments. I doncs, aquest tema, quan jo us comentava quan començo la meva recerca, veig que manca d'un estudi precís i aprofundit, exceptuant un estudi pioner, que avui hem tingut l'oportunitat de conèixer, que és l'Herbari Modernista, del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa i l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. És en aquest estudi pioner on es tracta des de la part del teixit i malgrat que la relació amb les farmàcies no hi era, sí que teníem un punt en comú, que era l'ornamentació vegetal. Per mi va ser un referent a tenir en compte i també com una base per poder-me seguir i orientar amb la meva recerca. Llavors, doncs el que jo em vaig plantejar, el meu repte, era establir una investigació que s'oferia des d'una perspectiva interdisciplinària. És a dir, a part de la història de l'art, volia fer una relació a la història de la farmàcia i també a la botànica. Vam ser també conscients que jo era una llicenciada que estava intentant doncs, fer recerca i llavors doncs, ser llicenciada en Història de l'Art mancava d'aquestes orientacions i coneixements que eren de les altres dues disciplines. Vaig tenir la sort de poder comptar amb les orientacions de la doctora Ana Maria Carmona, que és professora de la Universitat de Barcelona sobre Història de la Farmàcia, i també amb en Carles Benedí, que és un professor especialitzat en temes de botànica, i amb el doctor Josep Maria Montserrat i Martí, que és l'actual director de l'Institut Botànic de Barcelona. A partir d'aquestes orientacions doncs, vaig poder intentar orientar la meva recerca i jo considero que va ser una metodologia d'un estudi interdisciplinari que era una nova perspectiva de recerca, és a dir, una nova metodologia. Per què? Doncs perquè bàsicament no s'havia estudiat el tema de l'ornamentació vegetal aplicat a interiors i exteriors i a les arts aplicades i per tant doncs, el que vaig intentar és dissenyar doncs, una nova metodologia per poder-me doncs, treure-li profit i desenvolupar el tema. El que vaig fer és presentar per primera vegada un catàleg complet de farmàcies. Aquestes anaven des del 1889 fins a l'any 1914. Aquestes dates estan justificades perquè el 89 és un any després de l'Exposició Universal de Barcelona i, per tant, doncs, vaig començar que proliferaven aquestes decoracions amb aquesta estètica modernista i arribaven fins a l'any 1914, perquè les que ens trobem després ja corresponen al noucentisme. Per a aquelles persones que no siguin de Catalunya, simplement anotar que el noucentisme és el període que ve després del modernisme i que canvia totalment l'estètica. El que vaig fer doncs, és intentar agrupar tot l'estat de la qüestió, és a dir, tots aquests estudis precedents que ja estaven estudiats i a partir d'aquí doncs, fer la meva recerca. Fer una recerca que va anar bàsicament a partir d'un estudi d'hemeroteca, diferents diaris de revistes, que em van permetre doncs, aportar noves dades, ja sigui a partir de farmàcies existents a Barcelona i també d'aquelles que no s'havien estudiat i que van existir en aquell moment però que avui en dia doncs, ja no es conserven. És interessant perquè justament doncs, vaig poder fer aquest catàleg, aquest ventall complet, que no s'havia estudiat tant des dels estudis precedents. Aquí us presento doncs, una mica l'estructura que portava la cadascuna de les 63 farmàcies que vaig poder arribar a documentar i es posava doncs, la part de l'edifici, quin era l'arquitecte quan es va construir, la part de la fundació de la farmàcia, qui va ser el propietari fundador, altres dades sobre el tema de la inauguració. Després l'ubicació de la farmàcia en l'adreça de l'època i l'adreça actual, que no sempre coincidia. i després una fitxa tècnica de la farmàcia, és a dir, quin era l'arquitecte, o millor dit, el projectista de curador i els col·laboradors, que és un apartat molt interessant i que bueno, es van poder aportar i tenir tot un conjunt de diferents artesans, a més del que era pròpiament la descripció de la farmàcia, que l'interior i l'exterior. Després venia la part que aquí doncs, és la més interessant per nosaltres, que és l'ornamentació vegetal. És a dir, el procediment era el següent. A Barcelona doncs, es conserven tota una sèrie de farmàcies, que ara més endavant us explicaré, i a partir d'aquí doncs, podem anar, podem fotografiar-les, i quan tenim aquestes fotografies les puc presentar als botànics i per tant ens poden orientar a identificar aquests motius. Quan cadascuna de les farmàcies que es podia, perquè no sempre es va poder, tenen la seva llista de totes aquestes plantes i flors, i després cadascun dels motius portava doncs, aquest tipus de fitxeta, que era com la decoració pròpiament a la farmàcia, la fotografia de la planta, tots els seus noms científics i, a més, la ubicació on estava dins de la farmàcia. Per últim, un estat actual de la farmàcia, com es conserva, si està dins del catàleg del patrimoni històric-artístic i si va tenir uns premis. I per últim, una bibliografia que recollia tot el conjunt. A Barcelona es conserva 24 farmàcies durant aquest període, de les 63 que us comentava que vaig poder documentar, i és interessant veure com aquestes es van obrir i es van reformar. És una dada molt... Jo considero que són uns exemples dels... S'han considerat que són els establiments que n'hi ha més proliferació a Barcelona en comparació amb altres tipus de botigues. I tot això ve pel fet de que els farmacèutics han tingut aquesta conservació, aquesta per intentar protegir tota la decoració modernista. I és una consciència i també és tot un mèrit perquè actualment doncs, les farmàcies necessiten, requereixen d'un altre tipus d'espai que no és pròpiament el que n'hi havia a l'època. Per tant, poder compaginar aquestes dues vessants, l'antiga amb la moderna, doncs és tot un mèrit, a part també per la part de l'Ajuntament de Barcelona té la Guapos per sempre, que doncs, són aquestes ajudes que permeten restaurar doncs, establiments, entre ells doncs, les farmàcies. Us comentava que vaig fer la distinció entre aquelles noves obertures i les reformes. Són dues qüestions diferents i queda molt clar la part de Barcelona. Pels que han vingut des de fora, simplement anotar doncs, que a l'època del modernisme ens trobem en una zona antiga en contraposició, per dir una manera, amb la zona nova. La zona antiga són aquella part que agrupava doncs, les muralles i és doncs, el barri gòtic, els barris de Sant Pere, Santa Caterina i, és a dir, tota la part des de la plaça de Catalunya cap al mar. En canvi, en el moment de l'Eixample, quan Ildefons Cerdà presenta aquest projecte de l'Eixample i ho dona doncs, des de plaça Catalunya cap a la muntanya, per entendre'ns. Llavors, en aquesta zona antiga vam veure que el que es va fer és reformar farmàcies ja preexistents. És a dir, tenien una clara competència amb totes aquelles farmàcies que s'estaven obrint a l'Eixample. I, per tant, en aquest caràcter d'intentar tenir la millor decoració, doncs es van reformar i posar-se, per dir una manera, a la moda de l'època. A la zona antiga doncs, veiem com està Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, doncs, una sèrie de farmàcies. Al barri gòtic doncs, en resta tan sols una. I a la Rambla es conserva la farmàcia dels doctors Parent i al Raval en resten dos, la Coma Vella i la Terres. La Coma Vella ja us havia comentat abans que va guanyar aquest premi. I a l'Eixample, concretament al Passeig de Gràcia, doncs ens veiem amb la farmàcia del doctor Esteve, que actualment no és una farmàcia, sinó que és una joieria, però s'ha conservat tota la decoració exterior i part també una bona part de l'interior. A la Rambla de Catalunya també en trobem tres tipus de farmàcies i a la dreta de l'Eixample són proliferen més. En total n'hi ha vuit, aquí us presento les quatre primeres. Entre d'elles podem citar la del doctor Duran i Espanya, que fa al voltant d'uns 5 anys doncs, es va descobrir que era d'en Lluís Domènech i Montaner. També està en molt bon estat de conservació, són les fotografies que podeu veure a la part inferior. I també doncs, n'hi ha unes altres quatre més de la dreta de l'Eixample. I a l'esquerra doncs, en resten quatre, un altres quatre més. Ens trobem que tenim aquestes 24 farmàcies i és a partir d'aquestes 24 farmàcies, aquesta decoració que s'ha conservat, el que vaig poder estudiar i analitzar. M'hagués agradat estudiar tota aquesta 63 que vaig poder documentar, però el material no m'ho permetia, pel fet de que no en resten fotografies i les descripcions doncs, tenia que seguir un criteri més fidel i no em podia arriscar, per dir una manera, i vaig analitzar aquelles 24 que es conserven, que puc anar a fotografiar i que puc treballar. Quan tinc analitzades aquestes 24 farmàcies, em trobo que es representen 216 motius vegetals. D'aquests 216, doncs, es van poder identificar 147. El motiu principal, perquè no es van poder identificar tot el seu conjunt, era que la pròpia línia corba característica de l'Art Nouveau doncs, no ho permetia. Aquesta idealització doncs, no ens permetia identificar pròpiament tots aquests motius vegetals. En aquest quadre us presento doncs, les farmàcies, en aquest cop ja estan ordenades per l'any de la inauguració de la decoració, i les plantes i les flors representades, que es van poder anar identificant. Aquí està tota la resta. De fet, quan són així quadres tan grans, us recomano que si us interessa mireu a la informació que es penjarà a la web. I quan ens trobem aquests 147 motius vegetals, corresponen a 77 tipus de plantes i de flors. D'aquests 77, una gran part, els 63, tenen propietats medicinals. És a dir, és un aspecte molt interessant com podem veure que bàsicament s'estan representant aquelles plantes i flors que tenen una utilitat farmacològica i que per tant estem entre una correspondència entre l'espai i la decoració representada. Us presento la primera part dels 77 per no allargar-lo més, simplement perquè veurem que hi ha un tipus de plantes i flors que predominen davant d'unes altres i que vaig poder identificar que eren plantes medicinals pel fet de que vaig consultar llibres sobre botànica del moment, aquesta botànica medicinal farmacològica que s'utilitzava i, per tant, doncs, comencem a identificar aquest tipus. Aquí doncs, podeu veure una fotografia del cascall, que és al voltant de la meitat de les farmàcies representaven el cascall. Això no pot ser gratuït, per d'una manera, no pot ser qüestió de l'atzar, sinó que aquesta planta doncs, és un símbol per excel·lència de la farmàcia perquè és molt utilitzada per totes les seves propietats medicofarmacèutiques i us recull doncs, una petita cita que es diu que el opio es uno de los más preciosos remedios de la medicina. Aparte del opio, en farmacia tienen aplicación los siguientes productos de la dormidera. Las cápsulas, la semilla, las hojas y las flores. Estem als finals del segle XIX. Podem veure aquesta fotografia que us comentava amb diferents representacions de farmàcies. Aquí queda molt clar el tema de les arts aplicades, com es van representant en diferents suports. En segon lloc trobem el llorer. El llorer, que també tenia aquestes aplicacions medicinals, més que les aplicacions medicinals, el que vaig considerar és que acompanya el símbol, un dels símbols per excel·lència de la farmàcia, que és la serp amb la copa. El fet d'acompanyar-lo doncs, ja anava justificant també la seva adequació. Per últim, la rosa, que és, també té, malgrat que no a mi em va sobtar, té una sèrie de propietats medicinals que consideraven a l'època, malgrat que la rosa és una flor que representa moltíssim el modernisme català, i no tan sols a Catalunya, sinó com hem pogut anar veient al llarg del dia doncs, a diferents altres centres d'Art Nouveau. Quan ja tenim aquesta identificació, totes aquestes plantes, quines predominen, quines no, veiem com tenen aquestes propietats i aquesta preponderància de les propietats medicinals, veiem com estan organitzades, és a dir, com tenen aquesta distribució pel número de freqüència, és a dir, la repetició que van tenint i com s'estan organitzant dins d'un espai de la farmàcia. vaig poder detectar que no totes es presentaven de la mateixa manera, sinó que en teníem doncs, diferents el que es diu programes decoratius. Un dels primers que es trobo el més interessant és de fet com hi ha una concentració de plantes medicinals i que són considerades com un equivalent als herbaris. En algunes ocasions ens trobem la representació d'aquestes plantes medicinals acompanyades del seu nom científic, el nom en llatí. Per tant, doncs, podem veure, es presentava la farmàcia doctor Pladerell, que té doncs, damunt dels armaris tota una sèrie de plantes medicinals, i aquí doncs, un altre tipus d'exemple d'aquest herbari representat de la farmàcia del doctor Sabatés, que hi ha aquesta intenció, és una intenció totalment clara a l'hora de posar el nom, es vol associar totalment. I, per tant, no sempre apareix aquest nom de la planta, però sí que hi ha doncs, una gran concentració. Per exemple, veiem la farmàcia del doctor Parent, aquesta reforma que es troba, una reforma d'una farmàcia que es troba a les Rambles, i veiem doncs, com a la part dels armaris s'ha anat distribuint diferents tipus de plantes medicinals, totes elles diferents, perquè sí que la part de dalt està el cascall en mosaic, és una preciositat, però la part de baix són diferents, com aquest treball de banisteria. O la farmàcia del doctor Novelles. I de fet, aquestes imatges ens van molt bé per definir també que qui acompanya aquest programa decoratiu no tan sols són els artistes, sinó que també està el paper del farmacèutic. Aquest farmacèutic que coneix la matèria farmacèutica que té davant de la seva farmàcia i que molts cops té clar el que vol representar. Per això veiem doncs, com apareixen diferents tipus de noms de farmacèutics il·lustres i en concret el doctor Novelles doncs, va escriure les seves memòries a la fi de la seva vida i va explicar doncs, amb tot el procediment que va fer per obrir la seva farmàcia. Fins i tot ens diu que li va fer traduir a un amic seu que sabia llatí doncs, una frase relacionada amb els narcòtics i totes les plantes medicinals. És a dir, en molts casos ens trobem una intenció clara i una, per això aquesta correspondència. Un altre tipus de programa són una diversitat de vegetals, però que es produeixen sense concentrar-se en zones determinades. És a dir, a la farmàcia Catalunya doncs, veiem a la part dels armaris, els llums, fins i tot aquesta darrera última és d'un tamboret, fins i tot el detall propi de l'època. O en aquesta farmàcia uruguaia, que no s'ha estudiat gaire, però sí que presenta doncs, diferents plantes dibuixades en el propi vidre. O la farmàcia del doctor Salomó ens va molt bé també perquè veieu doncs, aquesta simetria pròpia de l'Art Nouveau, com tota la decoració exterior i interior ens dona aquesta sensació de totalment orgànica, la simetria pròpia de la natura. Un altre tipus de programes que es diferencien molt és el predomini d'un o varis motius vegetals que es repeteixen de forma continuada. És a dir, ens trobem, per exemple, aquest tipus de rosa englobada dins d'un espai quadràtic d'influència de la secessió austríaca i veiem doncs, com va repetint al llarg de tota la decoració. Aquesta unitat que veiem a la de farmàcia del doctor Casas també ens la trobem a la farmàcia del doctor Senyer un any després. O veiem doncs, aquest cascall que recorre tota la part superior dels armaris de la farmàcia del doctor Robert. I si aquí veiem un tipus de motiu, a la farmàcia del doctor Duran i Espanya, d'en Domènec i Montaner, veiem doncs, com se'n van els girassols repetint i després de forma en verticalitat doncs, hi ha un altre tipus de motiu. Per últim, el darrer programa són es representen vegetals però de forma més puntual, és a dir, no hi ha aquesta proliferació. En concret, la farmàcia del doctor Palomas doncs, té alguns a la part del sostre o del propi, el que era abans una de les portes d'entrada, que ara actualment és un aparador d'una botiga de roba, o la farmàcia del doctor Tarrés, que té uns plafons de mosaic a la seva façana. Per acabar, simplement volia anotar doncs, la primera part d'aquest matí s'ha parlat de com enfocar realment el tema de l'ornamentació vegetal I des de la meva petita experiència, simplement voldria apuntar doncs, que aquestes primeres aproximacions per a la recerca de l'ornamentació vegetal i floral al modernisme català. A veure, per una part ens trobem que és un tema molt complex, que requereix primera, per una banda, per exemple, en el tema dels teixits, estudiar els teixits i després veure aquesta decoració, igual passava amb les farmàcies, primer hem d'estudiar tot aquest repertori de farmàcies i després veure què s'està representant, és un tema, de fet, molt complex que requereix doncs, aquesta, intentar donar una perspectiva global, però alhora jo considero que un procediment adequat seria mirar diferents tipus vies d'estudi des de les diferents tipus de conjunt de l'art total. Estem davant d'un moviment que és totalment no tan sols es centra en uns establiments, sinó que és aquest concepte global. Intentar veure quines predominin hi ha entre unes i d'altres i després comparar-lo. Comparar-lo primer i establir un repertori vegetal que potser és vàlid per tot el modernisme català i després comparar-lo també en altres centres d'Art Nouveau. Veiem si tenim un tipus de plantes i de flors que repeteixen, que són les mateixes i potser doncs, altres varien perquè poden ser que doncs, depenent del lloc d'aquesta procedència local poden variar. Simplement jo amb el que vaig fer és una mica quan acabo el meu estudi miro si aquestes plantes que jo m'he trobat a les farmàcies tenen una comparació amb l'herbari modernista del teixit. Ja em trobo que per una banda doncs, hi ha plantes que no apareixen en el teixit modernista alhora que també les del teixit modernista no apareixen a les farmàcies. Això és per una banda, clar, plantes medicinals. A lo millor estem en una adequació de que volem plantes medicinals per farmàcies, però és que a més el tipus de diguem-ne, el repertori, les plantes més representatives també es diferencien perquè el cascall i la rosa també estaven en el teixit modernista però tenen un altre tipus d'ordre. És a dir, potser ens trobem aquestes plantes vàlides per tot el repertori modernista i després altres que poden variar depenent del suport on són aplicats. Simplement és una notació, considero que crec que estarem tots d'acord que queda molta part de recerca i bueno, de mica en mica intentarem fer-lo. Moltes gràcies.